A Ràdio Maricel, a cel obert.
Sí, són els minuts que falten per arribar a 12:15 del migdia. Mònica Sustova, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure que si sentim a la Mònica... Mònica, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Està l'altre micro, em sembla, Albert. Sí? Un segon, ja està. Correcte. Ara sí?
Perfecte.
Molt bé, perfecte,
doncs.
Ara sí, ara
se't, bon dia.
Se't sent bé, Mònica, moltíssimes gràcies per venir. A la Mònica la tenim habitualment, perquè com és una autora prolífica, doncs va passant molt per aquí per la ràdio, i aquesta vegada l'hem volguda portar per recordar aquesta figura, la figura de Milan Kundera. Tu havies traduït alguna cosa, oi, de Milan Kundera?
Sí, jo he traduït bastants llibres seus, uh-huh. I el català, i bueno, després els que va escriure en francès, aleshores aquells ja no.
Aquests ja no.
Sí, són
els llibres que va escriure ja en la darrera part de la seva vida,
quan ell
es va traslladar amb la seva esposa a viure a París.
Sí, la veritat és que en la primera època, quan vivia a París, aleshores encara escrivia en txec, perquè el seu francès, d'això sempre es queixava, perquè ens coneixíem bé i tot, uh-huh. Això, el seu francès no era res de l'altre món, però bueno, fins i tot ja de gran el va aprendre, i prou bé com per poder escriure en francès, uh-huh. I convertir-se també en un escriptor francès, no? O sigui que, bueno, realment un prodigi de servei i d'intel·ligència.
Té una part d'obra en txec, té una part d'obra en francès. És evident que l'obra de capçalera, que la setmana passada, quan es va conèixer la seva mort, tots els mitjans destacaven, era la insoportable levedad del ser.
Sí.
Però Milan Kundera era un escriptor prolífic, oi?
Sí, la veritat és que va escriure, bueno, no sé exactament quants llibres, uh-huh. Però jo diria entre 12 i 15, novel·les. I a part d'això, té uns 4 llibres d'assaig, que també són molt importants i no s'haurien de deixar de llegir. O sigui que gairebé jo diria com entre potser 18-20 llibres.
20 llibres,
sí.
D'un escriptor txec que és un fill, entenc també, del moment que li va tocar viure, d'aquest
sí.
moment del comunisme, de la revolució de Praga.
Sí.
I després, doncs, de la invasió dels soviètics, la fugida el 75, em sembla, cap a París.
Sí, això mateix. Sí.
Per tant, doncs, tot és una sèrie d'experiències atzaroses que entenc que també van mostrar-se a la seva literatura.
Clar, ell era fill d'una família molt cultural, el seu pare era músic i la seva mare, penso que pianista.
Uh-huh. D'on era? No era de Praga, oi?
Era de Brno, la uh-huh. segona ciutat.
D'acord.
De Txèquia. Uh-huh. I aleshores... però bueno, Kundera mateix bastant aviat va anar a estudiar a Praga, i aleshores bueno, es considera de Brno, però també de Praga, perquè és allà on va viure com els millors anys de la seva vida, no? I clar, ell va néixer l'any 29, aleshores durant la guerra i postguerra era jovenet, i durant uns anys, doncs, va flirtejar una mica amb el Partit Comunista, perquè clar, era la guerra, s'ha de tornar a dir, I aleshores doncs, el Partit Comunista anava contra el Partit Nazi, coses així, no? Doncs una mica per aquesta raó, però molt aviat se'n va desentendre i aleshores va començar a ser doncs, un dissident de tot, del totalitarisme comunista que hi havia a Txecoslovàquia. No? Uh-huh. I aleshores, sobretot als anys 60, era molt actiu i molt actiu tant com a escriptor com a intel·lectual que protestava, que escrivia articles contra la política regnant del país i aleshores bueno, se l'escoltava moltíssim, era realment algú molt important, no? En els anys 60. Després de la invasió russa o soviètica del 68, va tenir prohibit, precisament per aquesta postura seva dels anys 60, doncs va tenir prohibit publicar i els seus llibres es van treure fins i tot de les biblioteques i evidentment de les llibreries. I bueno, doncs ell estava totalment prohibit, escrivia però no podia publicar i bueno, era tot un drama.
Això és el drama d'un escriptor.
Això és un drama total.
Escriure sense poder publicar, sense tenir lectors.
Exacte. Llavors hi havia un escriptor que vivia al Canadà, Skvoretsky es diu, ell i la seva dona van fundar una editorial precisament per aquesta mena de casos, però bueno, aquests llibres no arribaven a Txecoslovàquia, potser algun exemplar, o molt pocs. No? O sigui que realment ell publicava allà al començament dels anys 70, però bé, després, quan va poder sortir del país, al 75, aleshores va aprofitar l'ocasió per poder-ho fer, perquè gairebé el van fer fora del país.
Gairebé el van fer fora del
país. Sí, el van fer fora. Bueno, ell tenia com una possibilitat d'un any de donar classes a França, però bueno, ell sabia que no el deixarien tornar a entrar i bueno, tampoc ho buscava ell, perquè pensava que bueno, havia arribat el moment per començar a viure a l'estranger i es va establir després d'un any en aquesta universitat de províncies, doncs, es va establir a París.
A París, i allà doncs, va poder restablir, en certa mesura, la seva vida. A veure, anem una miqueta més enrere. Als anys 60, ens ha comentat la Mònica, ell era un referent en la intel·lectualitat txecoslovaca.
Sí.
Un referent al costat d'altres noms, també referents, perquè és un període de molta efervescència intel·lectual a Praga, que precisament és una efervescència que després també és el caldo de cultiu del que és aquest intent de reforma que el 68 va ser abruptament avortat pels tancs soviètics. Quin era aquest paper de Milan Kundera que ens dona molt la impressió que devia ser una ment lliure, sí, en tot plegat? Quin era el paper dintre d'aquesta intel·lectualitat txeca de l'època?
Bé, bàsicament ell va escriure uns llibres que eren com un punt de referència per a la societat, no? Sobretot això, va escriure dues obres de teatre, de les quals ara es publica només una perquè l'altra és com molt xeca i ell no, en el fons no vol que es torni a publicar, uh-huh. Però bueno, es van fer amb molt d'èxit aquestes dues obres de teatre, una d'elles és Jack i el seu amo, una adaptació de Diderot, i a part d'això va publicar bàsicament La broma, que la broma va ser com enormement influencial, no? una cosa absolutament lliure que parlava de la impossibilitat de fer bromes, de tenir sentit de l'humor en un règim totalitari, no? I aleshores, clar, era molt llegit i clar, tenia una postura molt prominent dins dels intel·lectuals, o sigui que tot el que era aleshores una revista que es deia la revista literària, que no parlava només de literatura sinó també de política i de la cultura, llavors ell escrivia allà com tota la gran intel·lectualitat txeca d'aquella època, i bueno, doncs escrivia uns articles que realment tenien molt d'èxit. I sobretot es va fer conegut com a assagista quan va tenir una polèmica amb Václav Havel després de la invasió russa o soviètica. Ell sempre diu russa, per això dic russa.
Interessant el matís, Mònica?
Sí.
La invasió russa.
Sí, ell diu... Sí, sí, i ara hem vist que realment és russa, no? Perquè...
ara sí, ara ho tenim molt clar.
Ara ho tenim claríssim, sí. Perquè llavors s'havia de dir, no només soviètica, sinó que s'havia de dir invasió de les tropes de Varsovia, no?
Sí, perquè era clar. El pacte de Varsovia, encapçalat per Moscou, evidentment.
Però en el fons, doncs clar, és que eren els russos qui va tenir la iniciativa aquesta, els altres no tenien per què fer-ho, no? Aleshores, Kundera sempre amb la seva precisió, doncs volia dir rus, o sigui, invasió russa, i per tant, com que realment ara veiem com són les invasions russes, aleshores jo crec que té sentit que ho diguem així.
És a dir, també, que al final, més de 50 anys més tard, probablement Kundera tenia raó a l'hora de definir allò que havia passat al seu país.
Exacte, com a invasió russa, sí. I aleshores, doncs, en aquella època va fer com una polèmica amb Václav Havel, també un dissident i intel·lectual prominent, i aleshores, bueno, va ser sobre la... quin significat tenia aquesta invasió... en el destí del seu país i en el destí d'Europa. Aleshores, bueno, cadascú tenia la seva opinió, eren unes postures bastant encontrades, no? Anaven l'un contra l'altre, i aleshores, bueno, avui tot això es pot llegir i aleshores un pot decidir per si mateix qui tenia raó, no?
És a dir, eren dos dissidents, perquè en el fons eren dos dissidents,
sí.
Barallant-se sobre, o discutint-se, millor dit, sobre l'abast d'allò que els estava passant.
Sí, exactament.
Bàsicament.
Bàsicament era això, sí. I la postura de Kundera, curiosament, era més aviat romàntica, i la de Havel era bastant pragmàtica, no?
Correcte. Això també té una explicació. Havel va acabar de polític i Kundera no.
Sí, exacte.
Per tant, el pragmàtic va acabar de polític.
Exacte, totalment, sí.
Continuem.
Sí. I bé, i aleshores, doncs, després de veure com als anys 70 no podia fer absolutament res al seu país, doncs va emigrar i com a exiliat a França es va fer molt conegut.
Em paro un momentet aquí abans de l'exili, clar.
Sí.
El 68 entren els soviètics i se'n treuen tot, o els russos, i treuen d'una plomada a tot el que Dubček i companyia estaven intentant reformar.
Sí.
Clar, ell marxa del país el 75, és a dir, aquí passen 7 anys.
Sí.
Què és de Kundera durant aquells 7 anys? No l'empresonen, no el fiquen en lloc, el deixen estar i no el deixen publicar.
Exacte.
D'acord.
Quasi és el pitjor, no?, que et poden fer, perquè, clar, no tens l'estatut de la tragèdia d'algú que està empresonat, no?
D'acord.
Sinó que...
Perquè Havel sí que el van acabar empresonant.
Sí, contínuament, sí. Kundera no va poder ni treballar, estava com, bueno, deprimit a casa, anava escrivint, però no sabia què passaria. 7 anys, són molts anys.
Són molts anys.
Són molts, molts anys. I sense poder fer absolutament res, són masses anys, no? I algú altre potser s'hauria trencat, però ell no. Ell, la veritat, és que intentava pensar a veure què podria fer de tot això. I al final, quan va veure que no hi havia cap més sortida que anar-se'n, aleshores doncs va buscar, com que estava publicat ja a França, perquè Ara no me'n recordo, un escriptor francès de renom li va ajudar a publicar la seva obra a França, a Gallimard, o sigui que bueno, va entrar per la porta gran, i com a escriptor publicat tenia publicada La broma, doncs també a través dels seus amics a França va poder tenir aquesta invitació a la Universitat de Reims.
A Reims, va anar primer abans d'instal·lar-se a París. Sí. Les autoritats del moment no van posar pegues?
Perdó, era Aragón el que li va ajudar.
Aragón.
Sí.
Doncs això, les autoritats txeques de l'època no li van posar pegues a que marxés?
Al contrari, volien que marxessin tota la gent incòmoda. O sigui que...
Interessant.
O sigui que, bueno, com menys gent quedava dins del país, millor, perquè, bueno, més fàcil tenir el país controlat, no? Uh-huh. En un totalitarisme, una dictadura. O sigui que, bueno...
I ell marxa veient que és l'única possibilitat que li queda per poder continuar publicant o per veure publicat allò que escriu, tot i que sabent positivament que en el seu país això no es podrà llegir.
Exactament, sí. O sigui que Kundera, quan va marxar, tenia uns 45-46 anys, sí, 70 són 40, o sigui que sí, 46 anys. Tenia,
46 anys.
Sí. 46 anys. Clar, llavors ja havies viscut la teva joventut en un país, en una ciutat que t'estimaves i tot, no? I aleshores començar aquesta edat no és fàcil. I la veritat és que per ell no ho era gens. Uh-huh. Jo el vaig conèixer més o menys 10 anys després
d'arribar a París.
Del seu exili. I encara estava enyorat, la veritat. És que enyorat estava sempre, però ja després dels 10 anys. Jo el vaig conèixer que a ell li agradava jugar amb la seva estrangeria, i li agradava jugar amb tot, li agradava... Ell tenia un esperit així com... de que la vida era una aventura, i la novel·la també era una aventura. Uh-huh. I que, bueno, ara jugarem doncs amb aquesta parella enamorada que són com titelles en les mans d'un novel·lista, no? I amb la vida també, doncs, tenia aquest esperit juganer, no? En canvi, la seva dona no, la seva dona s'enyorava moltíssim. La seva dona és realment una mica Teresa de la insostenible lleugeresa del ser.
D'acord.
Sí. Uh-huh. Doncs clar, és la dona que s'enyora tant que al final torna al país, no? Però bueno, en realitat no van tornar, però ella no parava d'enyorar-se. Ella, el seu esperit era molt diferent que el d'ell. Això ho vaig veure perquè els coneixia tots dos, clar. I aleshores, bueno, vaig veure que... que, bueno, que s'ajudaven mútuament, però que cadascú tenia una visió de la vida completament diferent, no? I clar, ell ja 10 anys després ja estava a casa, a París, i tenia els amics entre la flor i nata de la intel·lectualitat parisina. Després, anys després, vaig conèixer, per exemple, un dels... dels intel·lectuals més prominents, Jean Daniel, que era que, bueno, va morir fa uns anys, que era director de la revista... Ai, ara no me'n recordo. Bueno, ja me'n recordaré d'aquí uns minuts. Però, bueno, una revista d'intel·lectuals així com de centre-esquerra. I aleshores era un gran amic de Kundera, no? I... Kundera li va influir moltíssim, i bueno, i els francesos, la intel·lectualitat francesa li va influir a Kundera, i ell va poder criticar moltes de les postures dels francesos i, per tant, dels occidentals en general, no? Mm-hmm.
Això és una cosa que la Mònica algunes vegades, sobretot les primeres entrevistes que vam tenir amb ella, sempre ens explicava, que clar, les persones que vau viure els règims comunistes i vau venir cap aquí, teniu una visió molt diferent de la visió romàntica de l'esquerra que es podia tenir sobre... no diré aquests règims, perquè evidentment doncs, tothom té acceptat que eren dictadures, però que en certa mesura a l'haver viscut amb allò doncs, ho fa valorar d'una manera diferent. I que, per tant, aquesta visió romàntica del triomf del comunisme, els que veníeu d'allà no la teníeu.
No, clar, és com parlar del feixisme com si fos...
Correcte, com si fos bo, sí.
Com si fos, doncs, una visió romàntica del futur millor, no?
Que correcte,
no.
Correcte.
Francament, tots els totalitarismes i les dictadures es toquen i són com molt semblants, en el fons, no? O sigui que ja sabem que és com molta manca de llibertat, sobretot, i bueno, molt de poder en les mans de les autoritats.
Però probablement aquesta França dels anys 70,
sí,
després també del maig del 68, amb aquestes visions també romàntiques, amb De Gaulle ja de gran, Giscard d'Estaing, etcètera, necessitava també aquest contrapunt de la gent que venia de l'est i deia, compte.
Clar. És que Kundera, en el fons, va anar a parar al lloc adequat en el moment adequat, no? I per això també el seu gran èxit, perquè clar, ell la veritat és que era un escriptor molt interessant, realment superdotat com a escriptor, com a intel·lectual i tot, però al mateix temps per un estranger que escriu en una llengua com el txec, no? Que no estava gens de moda ni res, doncs és difícil fer-se camí així. Però clar, és que era l'època quan és com tornava a avaluar si realment el comunisme era allò que tothom esperava o no, i aleshores Kundera va dir la seva veritat, la va exposar en les seves novel·les, i aleshores ho va fer com molt, molt, molt clar, i era molt difícil de combatre això, no? Perquè, clar, era una cosa tan viscuda i tan ben exposada que difícilment, no? I aleshores molta gent s'ho va prendre seriosament, se'n va començar a parlar des d'un altre punt de vista de tot això, i bueno, això a Kundera li va ajudar a que la gent doncs el llegís cada vegada més, no? Perquè abans de la insostenible lleugeresa del ser, ell ja era un escriptor molt apreciat, però bàsicament entre els intel·lectuals. Encara no havia penetrat dins de les masses, però amb aquesta gran novel·la seva, el seu èxit, doncs sí que va penetrar dins de les grans masses franceses, i amb això també en tot el món es va començar a llegir la seva novel·la, perquè clar, per tot l'Occident es va fer molt coneguda.
Correcte, es va fer una pel·lícula després. És del 84 aquesta novel·la, oi?
La sí. Novel·la és del 84-85, alguna cosa així, no me'n recordo, jo diria que 85.
Sí, mitjans dels 80, sí, publica sí. El que tothom considera com la seva obra mestra, que retrata els patiments personals d'unes persones sotmeses en un règim que està condicionant les seves vides.
Clar, és això, és parlar d'això i de moltes altres coses, no? I després, bueno, publicar altres novel·les com la immortalitat, per exemple, amb la qual cosa, doncs, parlant de la immortalitat, en el fons, la primera obra de literatura que coneixem, que és Gilgamesh, parla de la immortalitat, no? I aleshores, doncs, Kundera, en el fons, parla dels temes més vells que hi ha en la humanitat, com la immortalitat, o després, per exemple, com és viure fora del país, d'això també parla en la insostenible lleugeresa del ser, i quasi en totes les novel·les, i també, i també com l'individu davant d'una adversitat important, una mica com la Ilíada, no? I després el retorn, el difícil retorn d'algú, d'un immigrant, o un emigrant, sí, un emigrant o un exiliat, a casa seva, no? Una mica com Ulisses, com l'Odissea d'Homer, no? Aleshores, això ho escriu bàsicament en l'obra que es diu La ignorància, que és una obra que va escriure en francès, una de les obres més breus, però realment es dedica a investigar aquest tema, o sigui que per això jo dic que ell es va dedicar a tractar els temes més importants que mai ha tingut la humanitat.
I que per una cosa o per una altra, li van afectar bàsicament a ell.
També,
o sigui,
sí.
Hi ha un punt, no diré autobiogràfic, però gairebé, en el fons, són patiments viscuts, molts dels escrits.
Sí, exactament. Sí, això és molt important, perquè això es va notar molt, que les novel·les no només eren bones, sinó que eren absolutament convincents. Perquè, clar, quan tu tens una cosa que tu has viscut, la pots defensar en la premsa també, en els mitjans. Aleshores, i el lector això ho intueix, que sigui una cosa que es coneix molt a fons, o si algú no la coneix tan a fons, també es nota, i llavors ja no, l'interès no és tan gran. No?
Era fàcil traduir Kundera?
Per mi, que jo havia traduït altres escriptors txecs com Bohumil Hrabal, per exemple, no? L'autor dels trens rigorosament vigilats, del qual també es va fer una pel·lícula, comparat amb Bohumil Hrabal, Kundera era més fàcil. I ja al començament de la meva feina com a traductora el vaig conèixer i vaig parlar amb ell i el vaig entrevistar per la premsa escrita i també per mi mateixa, de com l'havia d'escriure. I ell sobretot insistia molt en la fidelitat. Deia ell deia que una traducció havia de ser com una dona ideal, que seria bella i fidel al mateix temps. O sigui, que sempre feia aquesta broma. Sí, sí. I bueno, doncs per mi també m'estava molt bé tenir les pautes del propi autor, no? Perquè, per exemple, Bohumil Hrabal em deia: a mi no em pots traduir al peu de la lletra perquè no s'aguantarà. I en canvi Kundera em deia: cada paraula ha de ser exacta i bueno, la frase ha de ser exactament tal com la vaig escriure jo. Però és que la seva prosa realment ho demana, sí. I jo crec que no és especialment difícil traduir Kundera, jo diria.
Per tant, podies apropar-te força a partir gairebé de la traducció literal.
Sí, totalment. Sí. És el que vaig fer i bueno, em sembla que va quedar bé, sí.
Com el vas conèixer? Era una persona afable o era una persona difícil?
Era una persona molt afable. La veritat és que el vaig conèixer una vegada, li vaig demanar hora per veure'ns, i aleshores ell em va convidar a casa seva i aleshores vaig entrar en l'edifici i de l'ascensor em vaig parar davant de l'ascensor sortia un senyor alt amb cabells blancs i, bueno, un senyor desconegut, doncs li vaig preguntar en francès on vivia el senyor Kundera. I, bueno, doncs ell em va dir: has de pujar a l'últim pis, no?, al sobreàtic. Doncs això vaig fer, allà hi havia la seva dona, doncs, bueno, vam estar una miqueta tantejant el terreny a veure si trobàvem alguna cosa comuna per començar una conversa, i aleshores es va sentir un soroll en el pany i va entrar el mateix senyor de cabells blancs que jo havia vist davant de l'ascensor.
Era ell,
i aleshores va riure moltíssim i em va preguntar ja en txec si les seves instruccions m'havien servit, que evidentment sí. No? Així que bueno, va ser un bon començament d'una amistat.
D'acord, és a dir que tenia un punt sorneguer.
Totalment, totalment. I ell sempre era així, és una mica com la seva literatura, que sempre té, hi ha molt de sentit de l'humor sorneguer, com tu dius. Sí. Això li agradava molt, no un sentit de l'humor així com bondadós i planer, no, això, molta ironia i sorneguería. Sí.
Un cop a París, ell decideix abandonar fins i tot la seva llengua materna, ho ha comentat abans la Mònica. I passar a escriure el francès, fins al punt que ell arriba ja no tornar a viure, ni quan cau el taló de ser, a la seva Txecoslovàquia natal.
Clar. La veritat és que ell anava tornant a la Txecoslovàquia natal i després República Txeca, com una mica disfressat, no es volia donar a conèixer. O sigui que la gent que jo conec a Praga, doncs els intel·lectuals alguna vegada el van reconèixer als teatres o així, i aleshores un d'ells em va explicar que se li va acostar, li va dir «Bon dia, senyor Kundera». I aleshores ell va dir «Jo no sóc cap senyor Kundera», i era clarament ell. Però es posava disfresses, com per exemple es posava, no sé, bigotis, no? O bueno, gorres i coses d'aquestes.
És a dir, no volia que el reconeguessin.
No volia ser reconegut.
Quan estava de tornada al seu país.
Clar. Però clar...
Això també és fruit d'un dolor profund.
Sí, jo crec que sí, que ell va tenir molt de dolor i tenia por de no patir al seu propi país, perquè la veritat és que els txecs no el van tractar gaire bé, mai l'han tractat del tot bé. Últimament s'està intentant, però no sempre s'està aconseguint, perquè jo crec que els txecs no ho porten gaire bé si algú té molt d'èxit a l'estranger. Perquè sent un país petit, o sigui que, bueno, a més, com fan molts països petits, no són inclusius, sinó més aviat com que exclouen, no? O sigui que des de que Kundera va començar a escriure en francès, diuen, bueno, una mica com que se'n vagi, nosaltres no tenim cap necessitat d'ell. Home, un país petit té necessitat de les seves grans figures. Doncs fan veure com si no, i bueno, que ell ja és més francès que txec, però no és veritat, algú que se'n va als 45-46 anys, doncs no deixa de ser.
Està en mitja vida allà.
Sí, clar. I per més bé que es trobi a França i tot, però clar, és... Allà on has passat la teva infantesa i joventut, és que és molt difícil que no et marqui per sempre més.
Allò és el teu país.
Sí, clar, és que en el fons és el teu país, tot i que pots tenir molts altres, clar.
Per tant, Kundera no és especialment reivindicat a la República Txeca. La seva mort... Ha mogut alguna cosa allà, creus?
Bueno, hauríem de dir que, diguem-ne, si no està prou reivindicat o no fins en la mesura que ell s'ho mereixeria, és bàsicament pels intel·lectuals. Però el que són els lectors normals i la gent, les masses de gent, diguem-ne, desconeguda, aleshores sí, la llegeixen moltíssim. Val.
És a dir,
molt
a nivell
sí.
de poble és molt popular, sí. A nivell intel·lectual...
Sí, jo crec que són enveges,
Hi ha capelletes, com
sí,
a tot arreu.
Sí. I torno a dir, com sobretot en els països petits, llengües petites i tot això, no? Aleshores, jo crec que hi ha gent que fa un parell d'anys va sortir una biografia seva que era molt bona, una biografia de Kundera, però en molts punts el deixava com bastant malament, era molt, molt, molt crítica. A vegades el deixava potser inútilment malament, que no calia ser tan, tan estricte. I aleshores, en aquell moment, molts intel·lectuals van prendre la postura en defensa a Kundera, no? Mm. Però ara, després de la mort, jo he sentit, per exemple, el podcast d'una de les revistes, la revista més llegida, perquè aquí no hi ha gaires revistes, però allà a Txèquia es llegeixen les revistes molt més que els diaris. Uh-huh. I aleshores el podcast li perdonava la vida, diguem-ne. Una altra vegada lo mateix, bueno, que Kundera només buscava la fama, que era una persona que sabia exactament com fer-s'ho per fer-se famós, i coses d'aquestes. Jo el coneixia just en aquella època, uh-huh, quan es va fer conegut. No era el seu... Una persona que durant dècades i dècades no dona ni una sola entrevista als mitjans, no és una persona que estigui buscant fama.
Que busca el reconeixement. I no va tenir mai el Nobel.
Això és una... Això crec que vaig a parlar no gaire bé del Nobel i del comitè del Nobel. Ho diu moltíssima gent, que bueno, s'estan deixant molta gent que realment se'l mereixeria. Uh-huh. I Kundera sobretot, perquè va trencar molt lluç, no? Ell va ensenyar el que era el comunisme. Molta gent va ser, després de les novel·les d'ell, que va entendre que era aquest règim, i va entendre moltes altres coses, però molta gent, llegir Kundera era com una educació, era un ensenyament. Uh-huh. Hi havia un abans i un després, no? O sigui, clar, algú que té aquesta influència entre els lectors sí que es mereixeria el Nobel.
Doncs esperem que... doncs bé, ara ja no li poden donar perquè no els donen cop s'ha mort, però que de la mateixa manera que la gent va entendre millor el comunisme, el que era el comunisme en Kundera, esperem que la gent hagi entès millor Kundera després d'escoltar la Mònica Sgustova, que ens ha fet aquest breu repàs que ens ha vingut de gust sobre la figura d'aquest eminent escriptor txec. Mònica Sgustova, moltíssimes gràcies per aquest repàs gairebé biogràfic.
Gràcies a tu, m'ha encantat aquesta xerrar amb tu.
Doncs, i nosaltres també, i a tots vostès, que passin un molt bon dia i fins demà.